Bon dia a tothom, són les 8. Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 4 de març del 2023. Inaugurem el mes, diguem-ne, des del punt de vista del cap de setmana. Ja fa gairebé 3 quarts d'hora que ha sortit el sol per Cadaqués, en un dia que no es pondrà fins a l'entorn de 10 minuts abans de les 7 de la tarda, al canal, altra punta del país. Pel que fa al temps, recuperem certa normalitat després d'una setmana amb bastant de fred, amb nevades poc habituals. Recordeu el que va passar diumenge, dilluns. Avui dia tranquil, amb sol, amb alguns núvols, temperatures que ara a primera hora és cert que són fredes. Al final estem a inicis de març, però que cap al migdia seran bastant més agradables, entre els 12 i els 17 graus de temperatura. De seguida el Martí Oliveres. És un cap de setmana, com dèiem, el primer d'aquest mes de març, que arrenquem amb moltes qüestions d'interès al damunt de la taula, que tindrem temps de debatre i parlar-ne al llarg del matí. Per una banda, l'Operació Catalunya, que va agafant consistència judicial, veurem on acaba, evidentment, però que comença a donar una certa esperança als polítics, als membres de la societat civil, que durant anys van estar al punt de mira de la policia patriòtica, mal anomenada patriòtica, d'un Ministeri d'Interior obscur, comandat per un líder polític com és Jorge Fernández Díaz, també obscur, i amb connivència tot plegat judicial i mediàtica. Després del que ha significat que un jutge de Madrid acceptés el cas Sandro Rosell, s'ha obert, i així s'interpreta, una certa escletxa, una certa via d'aigua per on miraran de passar d'altres afectats. Tal i com avançava ahir el diari Ara i va confirmar RAC1, el pròxim a fer-ho seria l'exconseller d'Economia Jaume Giró, que en l'època que Alicia Sánchez Camacho conspirava amb llistes de noms al damunt de la taula, noms a perseguir, amb José Manuel Villarejo, Giró era director general de la Fundació La Caixa. Giró, que segons les gravacions va ser un dels objectius, segons l'Ara presentarà la seva querella dilluns mateix. També ho podrien fer, veurem en breu, mirarem de saber-ho exactament, Artur Mas i Oriol Pujol. Mirarem de parlar amb ells aquest matí. Això mentre la justícia espanyola s'haurà de multiplicar per atendre tots els casos vinculats a Villarejo, al Ministeri d'Interior de Fernández Díaz i al PP, perquè, per exemple, ja té dues querelles més al damunt de la taula contra ni més ni menys que el president de l'Audiència Nacional per haver filtrat informació de casos vinculats al PP com Kitchen al número 2 d'Interior. És a dir, informació valuosa que els dirigents populars obtenien sobre les seves causes obertes per part ni més ni menys que del president, llavors i ara, de l'Audiència Nacional. Avui la cosa que gira molt al voltant de la connexió entre la justícia i la política. També us explicarem el cas de les superilles implantades per l'alcaldessa de Colau a Barcelona, perquè el qui va ser ni més ni menys que l'arquitecte en cap municipal de Pasqual Maragall, Josep Antoni Acevillo, ha decidit denunciar Colau i Janet Sanz, la regidora, per delicte urbanístic i malversació per aquesta implantació de les superilles. Segons llegim al periòdico, que avança la notícia, fins i tot demanen que s'aturin les obres com a mesura cautelar. Però és que en les últimes hores encara hi hem d'afegir un cas politico-judicial més que té a veure amb una de les polèmiques de la setmana, la del famós vídeo viral d'una infermera de Cadis a la Vall d'Hebron que criticava des de TikTok en hores de feina, vestida de feina, sense mascareta, això sí, i amb males formes que hagués de tenir el nivell C1 de català per poder accedir a una plaça de les oposicions a Catalunya. Després de l'allau de crítiques, després de l'obertura d'un expedient, s'ha sabut que Convivència Cívica Catalana, és a dir, l'entitat que va forçar el cas del 25% de les escoles del castellà a les escoles, ha presentat ja una demanda davant del TCJ perquè desaparegui aquest requisit, és a dir, el del català, per opositar. Tenint en compte, insisteixo, el precedent, el de la immersió, faria bé el govern de mirar-se bé, a fons, amb lupa, la defensa jurídica del cas, perquè si alguna cosa es va demostrar amb la qüestió del català escolar, de la immersió, és que no hi ha, o aparentment no hi ha protecció real cap a la llengua que aprovi un govern de Catalunya i que no pugui ser i que pugui ser blindada del tot. Sempre hi ha escletxes per on s'escolen demandes d'aquest tipus. Ni en aquest cas tan bàsic aquesta situació tan bàsica en qualsevol lloc del món, que és que qui fa la seva feina cara a un sector tan sensible com el del tracte als malalts, senzillament pugui entendre i fins i tot atendre, ja seria un luxe, en la seva pròpia llengua aquests malalts. La llengua que, curiosament, és la pròpia del país on van a treballar. Però vaja, llegint la Constitució espanyola, és més que clar que el català, el basc o el gallec mai tindran el suport com a llengües de l'Estat que té el castellà. Perquè, entre altres coses, ni en aquesta famosa Constitució que nos dimos entre todos, se'ls cita, se'ls esmenta. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I 6 minuts del matí a aquesta hora, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de l'ofensiva judicial contra l'Operació Catalunya. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, es querellarà dilluns contra l'excomissari Villarejo, Maria Dolores de Cospedal i Jorge Fernández Díaz. També es plantegen presentar querelles Artur Mas i Oriol Pujol. Això després que dimarts un jutjat de Madrid acceptés investigar expolicies nacionals arran de la querella de Sandro Rossell.
I nou capítol arran de la polèmica del seu de català pel vídeo d'una infermera de la Vall d'Hebron. Convivència Cívica Catalana presenta un recurs contenciós administratiu contra la obligatorietat del català a les oposicions. És la mateixa entitat que va activar la batalla judicial pel 25% del castellà a l'escola. Ho fa al costat d'Hablamos Español i amb 42 professionals sanitaris que treballen a Catalunya.
Mentrestant, els Estats Units operen amb èxit el president Joe Biden d'un càncer de pell. El seu doctor ha confirmat que el van intervenir el 16 de febrer d'un carcinoma al pit que li van detectar en una revisió rutinària. Biden s'ha recuperat bé i no haurà de seguir més tractaments.
I querella també contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, per les superilles de l'Eixample. L'ha presentat Josep Antoni Acevillo, l'arquitecte en cap de l'època de Pasqual Maragall. Les acusa de delicte urbanístic i una altra de malversació. Demana la paralització cautelar de les obres.
I de Goll de Goma estrenarà dilluns l'espectacle L'Alegria que passa. El Teatre Poliorama és una versió contemporània de Santiago Rusiñol per celebrar els 50 anys de la companyia. El comiat definitiu dels escenaris serà l'any que ve amb l'última reposició de Maricel.
Als esports, el Girona obre aquest migdia la jornada de la Lliga Masculina de Futbol pel que fa als equips catalans i ho fa al camp del Getafe. Els gironins porten 2 victòries consecutives i si avui tornen a guanyar se situaran a només un punt de les posicions europees. El Barça i l'Espanyol no jugaran fins demà. Els blaugranes l'endemà de renovar Sergi Roberto per una temporada més una altra d'opcional.
I pel que fa al temps, comencem un molt bon cap de setmana per gaudir de les activitats a l'aire lliure perquè farà sol i només es combinarà amb 4 núvols poc importants. L'ambient fred ara de bon matí amb moltes glaçades i més agradable durant les hores centrals del dia.
Ara passen 8 minuts a les 8 en punt del matí. Que us explicàvem, el recurs judicial contra l'Operació Catalunya es va fent gran. L'exconseller Jaume Giró serà el pròxim a querellar-se contra l'excomissari Villarejo i Artur Mas i Oriol Pujol s'ho estan plantejant. Macrocausa judicial contra l'Operació Catalunya que va agafant forma dilluns que ve, tal com va avançar el diari Ara i ha confirmat RAC1, Jaume Giró presentarà una querella contra l'excomissari Villarejo. L'exconseller d'Economia també sumarà, però, noms a la denúncia. Entre ells, els exministres Maria Dolores de Cospedal i Jorge Fernández Díaz i també l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez. Persona que també està esquitxada al voltant d'aquest altre cas, en el qual també està implicat Villarejo, que és, i Jorge Fernández Díaz, que és Kitchen. Giró que fa, per tant, el pas de presentar una nova querella després que aquesta mateixa setmana un jutge de Madrid va acceptar investigar aquesta Operació Catalunya a petició de Sandro Rossell. Aquest pas, però, ha obert les portes a que d'altres polítics estiguin estudiant si segueixen les passes de l'expresident del Barça i també de l'exconseller d'Economia. Artur Mas, per exemple, condemnat a multa i inhabilitació per la consulta del 9-N. Oriol Pujol, en el seu cas, condemnat pel cas ITB. Podrien també presentar querelles pels seus casos en particular, que també forma part de la causa. Fonts pròximes al conseller Giró diuen que aportarà Aurora Rodríguez nous documents al voltant dels informes policials i també els seguiments que li feien Villarejo i el seu equip. De fet, aquesta serà la segona denúncia que qui va ser conseller presenta contra Villarejo.
Sí, en la primera va querellar-se contra Alicia Sánchez Camacho també. Giró la va presentar el passat juny a la Fiscalia de Barcelona arran dels àudios en què la líder del PP demanava a Villarejo que l'investigués perquè creia que era, literalment deia, un perillós independentista. El cas, però, no va tenir recorregut perquè de Barcelona el tema va passar a la Fiscalia de Madrid, que s'ho va treure de sobre, al·legant que ja hi havia una altra investigació oberta, en aquest cas pel jutge García Castellón. Tot i això, aquest magistrat ha dit diverses vegades que només s'ocupa d'investigar les actuacions de Villarejo encarregades per empreses privades. Per això, i després de la querella de Sandro Rosell que ha tirat endavant, Giró creu que aquesta vegada el procés judicial tindrà més recorregut.
Veurem si és així i veurem si a Giró se li afegeixen d'altres figures de l'àmbit polític o de la societat civil que també van ser objectius d'aquesta policia patriòtica durant l'operació Catalunya. D'aquesta querella en parlarem amb el mateix Jaume Giró i amb qui va ser president de la Generalitat, Artur Mas, en temps de tertúlia a partir de les 9 del matí. I encara vinculat a l'espionatge a l'independentisme, la Comissió del Parlament Europeu, que investiga el cas Pegasus, que n'és un altre, ha accedit a reunir-se amb els diputats catalans que investiguen aquest mateix cas des del Parlament de Catalunya. En una carta que va enviar ahir a la vicepresidenta de la cambra, Alba Vergés, que respon a una petició de Vergés a la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, els eurodiputats proposen al Parlament una trobada a Madrid a finals de març, aprofitant que hi faran una visita a una delegació d'eurodiputats. Per tant, d'aquesta manera, el cas que s'està investigant al Parlament Europeu de Pegasus tindrà la versió dels diputats catalans que tenen, en fi, al damunt de la taula totes les investigacions, tots els espionatges que es van fer contra polítics independentistes. Tot plegat el mateix dia que Pedro Sánchez, els seus ministres i Teresa Cunillera han plantat la comissió del Parlament que investiga precisament Pegasus. Tots estaven citats ahir. Pedro Sánchez, els ministres i Cunillera, a les 10 del matí, però no hi va aparèixer cap ni un. Només va presentar-s'hi l'exsíndic de Greuges, Rafael Ribó, que també hi estava citat. L'independentisme avisa que si no s'hi presenten d'aquí a 15 dies prendran accions legals, Adrià Santa Susagna.
Els ministres que estaven citats, com la vicepresidenta Yolanda Díaz, o els d'Interior i Defensa, Fernando Grande Marlaska i Margarita Robles, van explicar per carta al Parlament que no en tenien l'obligació de comparèixer i que desitjaven sort a la comissió. També van declinar la invitació Teresa Cunillera o els càrrecs del Suprem i Fiscalia que estaven citats. Altres, com el president espanyol Pedro Sánchez, encara no han ni contestat el requeriment del Parlament. Qui sí que va aparèixer va ser Rafael Ribó, exsíndic de Greuges, que va fer una crida a prohibir l'ús de Pegasus i també enviava aquest missatge entre línies als càrrecs que estaven citats.
Soc dels que crec que no hi ha cap persona de cap nivell ni de cap indret que es pugui negar a comparèixer a l'òrgan democràtic, sigui quin sigui, si és un òrgan elegit per votació dels ciutadans.
La Comissió d'Investigació sobre l'Espionatge a l'Independentisme els tornarà a citar d'aquí a dues setmanes i si tampoc venen, estudiaran si prenen accions legals, com per exemple portar el cas a Fiscalia.
Per cert, i encara parlant d'espionatge policial, gràcies Adrià, atenció al cas que afecta un periodista valencià del diari El Mundo que ahir avançava Infolibre. Atenció que han revelat uns missatges de WhatsApp del sumari del cas Kitchen, que clar, tot està barrejat, Villarejo, cas Kitchen, el ministre de l'Interior, el cas de l'Operació Catalunya. Doncs bé, s'han revelat uns missatges de WhatsApp d'aquest sumari, d'aquest cas Kitchen, on es veu que la Guàrdia Civil va espiar aquest periodista, el periodista Juan Nieto, que és un dels que informa o estava informant de casos de corrupció del PP a València. I va compartir, la Guàrdia Civil, informació de la seva vida privada amb qui era número 2 d'Interior de Rajoy, amb Francisco Martínez. Tot plegat al voltant de l'any 2016, que és quan el periodista Juan Nieto treballava en aquesta edició valenciana del diari El Mundo i publicava, entre altres coses, notícies sobre el cas Taula que implicava l'alcaldessa de València, Rita Barberà. En una entrevista a VilaWeb, en aquest cas el periodista Juan Nieto diu que demanarà responsabilitats per haver estat espiat per la Guàrdia Civil, que estudia si presentarà també una demanda perquè el cas no quedi impune. Per tant, l'esquitxada d'investigacions per part d'un ens de la policia que utilitzava diners de l'Estat per espiar i per crear proves falses contra independentistes, contra Podem, contra membres de la societat civil, ara també contra periodistes. Continua esquitxant i fent-se més gran a mesura que sabem més coses. I a banda d'això, la implicació del món de la justícia. Perquè, de fet, la justícia té també al damunt de la taula dues querelles per investigar la possible relació corrupta entre el PP i ni més ni menys que el president de l'Audiència Nacional, en el cas Kitchen. Estem parlant de dues denúncies contra José Ramón Navarro que arriben després que la SER va revelar els missatges entre Navarro, president de l'Audiència Nacional, i Francisco Martínez, número 2 del Ministeri de l'Interior. S'enviaven missatges i el president de l'Audiència Nacional li enviava informació confidencial sobre els casos de corrupció del PP per facilitar-li la defensa legal. Per això ara el xofer de Luis Bárcenas, que també està implicat en el cas, i Unides Podem, han decidit dur-lo als tribunals, Adrià García.
Són les primeres querelles contra el president de l'Audiència Nacional després que s'hagin publicat els whatsapps on els dos implicats demostraven la complicitat per anar un pas per davant de la justícia. El portaveu de Podem, Jaume Asens, considera que aquesta relació és inacceptable.
Al Consejo General de Poder Judicial que habrá un expediente disciplinario contra este señor, el presidente de Audiencia Nacional. Segunda petición, que dimita. Y el anuncio es que vamos a presentar una denuncia o una querella contra este señor por un posible delito de revelación de secretos.
De fet, Asens insinua que el president de l'Audiència Nacional podria haver comès un delicte d'obstrucció a la justícia. Tot i això, no ho han incorporat a la querella.
D'altra banda, el diputat Alberto Casero, del PP, s'ha donat de baixa del partit i ha deixat l'acte al Congrés. Recordeu que és aquell diputat que es va equivocar fins a dues vegades en votacions al Congrés dels Diputats i fins i tot fent perdre votacions al PP. Tot plegat després que el Suprem l'ha deixat a un pas del banc dels acusats per corrupció. Recordeu que és un dels diputats més polèmics. En aquest cas, l'error garrafal va ser el de la reforma laboral que va permetre que s'aprovés la iniciativa al govern d'Espanya. Doncs bé, segons expliquen alguns mitjans, Alberto Casero ara deixa el partit per centrar-se en la seva defensa legal. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Casero s'aparta del PP i evita que l'expedient intern que tenia obert des de fa mesos se l'emporti per davant. El diputat popular prepara un judici al Suprem on haurà d'encarar previsiblement que la Fiscalia li demani 4 anys de presó, tot plegat després que el tribunal hagi tancat la instrucció del seu cas per malversació i prevaricació. Quan era alcalde de Trujillo a Cáceres entre el 2017 i el 2018, Casero va adjudicar 5 contractes de més de 100.000 euros tirant pel dret i evitant els processos legals imprescindibles. Alberto Casero és el diputat del PP que va fer possible, per error, la reforma laboral del govern de coalició. Però és que uns mesos després va tornar-se a equivocar en una nova votació. En aquest cas, va donar suport a una comissió per investigar la implicació del PP i de Rajoy, justament, en l'Operació Catalunya.
Tot fa una pudor espectacular. Encara parlant, per cert, de corrupció, avui els diaris espanyols també continuen revelant nous detalls del cas Mediador, en aquest cas que afecta el PSOE, aquesta presumpta trama de corrupció i d'extorsió a les Canàries que esquitxa el Partit Socialista. El Mundo diu que Antonio Navarro, que és l'home que dona nom al cas perquè és el qui actuava de mediador, Antonio Navarro, hauria informat a la policia del paper que jugava Juan Bernardo Fuentes, l'exdiputat socialista conegut com a Tito Berni. I ho va fer entre el gener i l'abril del 2020, un any abans que el PSOE obligués aquest diputat a dimitir. Per això el Mundo es pregunta si el PSOE tenia informacions per forçar la seva renúncia, perquè aleshores encara no es coneixien públicament els indicis incriminatoris contra l'exsocialista canari. A més, l'ABC apunta que era Bernardo qui ordenava visitar o quines explotacions agrícoles i ramaderes s'havien de visitar per establir relacions amb els seus propietaris. Segons l'ABC, que ha tingut accés a una part del sumari, el modus operandi consistia en establir relacions amb els pagesos amb problemes per guanyar-se la seva confiança. Així, segons les investigacions policials, els implicats en aquesta trama, Mediador, demanaven diners als ramaders perquè les seves granges no fossin inspeccionades o per rebaixar o treure multes. Això ho feien des de l'administració canària del PSOE. I aquests diners servien per pagar després trobades de polítics amb despeses bastant variades, però que es poden intuir. Sopars, hotels, vols en avió, drogues i, evidentment, prostitutes. Passen 3 minuts d'un quart de 9. I mentrestant, per acabar-ho de merdar des d'un punt de vista judicial amb qüestions polítiques, han decidit des d'algunes associacions a Catalunya que arribi als tribunals una de les polèmiques de la setmana, que és la de l'infermera de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que va denunciar per TikTok l'obligació de treure's el títol seu de català per accedir a les oposicions a Catalunya.
Tenemos que tener para sacar unas putas oposiciones que el puto C1 de catalán.
¿C1? ¿Quieres apuntar?
El C1 de catalán.
¿Estás apuntado? Yo voy a hacer las oposiciones.
Després d'aquesta gravació viral, hi ha 42 treballadors de l'Institut Català de la Salut que pretenen, a través de Convivència Cívica Catalana i de Hablamos Español, tombar judicialment aquesta obligació del català com a requisit per treure's les oposicions. Ho consideren un requisit excloent i discriminatori, o sigui, que han presentat una demanda contenciosa administrativa cap al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per impugnar aquesta convocatòria de places. Ho fan, com dèiem, de la mà de les organitzacions Hablemos Español i Convivència Cívica Catalana, que són qui estaven al darrere també de la campanya perquè les escoles oferissin obligatòriament, a través de la justícia, un 25% de classes en castellà. De totes maneres, hem de dir que és un recurs que encara no sabem si ha acceptat la justícia, que encara no s'ha fet públic a través del TCJ, i que està, evidentment, a les beceroles. A tot això, el govern s'esforça a rebaixar l'escàndol del cas de la Vall d'Hebron. El president Pere Aragonès qualificava la protesta d'aquesta infermera d'anècdota. Parlava a Ràdio 4.
Em va sorprendre que en el lloc de treball i sense mascareta, que els hospitals doncs, encara n'hem de portar, hi hagués un vídeo d'aquestes característiques. A vegades ens fixem molt en les anècdotes. I això no és representatiu del personal sanitari de Catalunya.
Així contemporitzava en aquest cas Pere Aragonès, insisteix que la ciutadania té dret que l'atenguin i l'entenguin en català als serveis públics, mentrestant tant el Departament de Salut com el mateix hospital estan investigant el vídeo per si poden prendre decisions al voltant d'aquesta qüestió. 9 minuts i 9:45. I atenció que una de les imatges de les últimes hores i que ha generat força controvèrsia i probablement en generarà en les pròximes hores és la que es va veure ahir a la manifestació de milers de pagesos a Lleida, una protesta que era contra, en fi, els plans del govern per, o la manca, consideren, de plans de govern per aturar algunes de les espècies que estan afectant els cultius dels pagesos. Doncs bé, aquesta protesta va acabar amb agricultors llançant conills, tan vius com morts, que són algunes d'aquestes espècies que estan afectant els cultius, llançaven aquests conills a la porta del Departament d'Acció Climàtica.
Aneu, si no us voleu ajudar! Però estem matant un perut, no podem més! La policia...
Aquest era un dels moments en què els pagesos reclamaven mesures efectives per acabar amb aquesta plaga de conills que els està deixant sense cultius. Durant la protesta es van viure fins i tot moments de tensió amb la policia, sobretot quan alguns agents intentaven fer fora de l'edifici els conills i els pagesos els tornaven a fer entrar a puntades de peu. Unes imatges que, en fi, han aixecat un gran rebombori a les xarxes, que han fet alçar la veu també d'entitats ecologistes, el cas de, o animalistes, el cas d'Ipsena, que ha anunciat que denunciarà la Fiscalia de Lleida dels pagesos i agrupacions. Les imatges són espantoses, eh? En alguns casos, que es veu els pobres, bueno, pobres, els conills que estan mig morts donant voltes a terra mentre encara els llencen. Denunciarà el cas aquesta organització, la Fiscalia de Lleida, els denunciarà els pagesos i les agrupacions organitzadores per tortura animal. A la manifestació hi va ser la corresponsal de RAC1 a Lleida, Karen Alfonso. Karen, bon dia.
Bon dia, tot i que des del departament expressen que porten temps desplegant una sèrie d'accions per combatre amb aquesta plaga, des de la plataforma lamenten que no s'estigui fent prou i que es necessiten més mesures per abordar aquesta problemàtica. El president d'Asaja, Pere Roque, va explicar que l'única manera que tenen perquè els facin cas és sortir i tallar els carrers.
Però al final, si no hi ha manera de que ens facin cas amb el que s'està demanant, l'única solució que tenim és agafar els tractors, sortir al carrer, que no ens fa por, i a veure què passa. O sigui, penseu que estan en joc més de 50.000 llocs de treballs directes.
Abans d'arribar la subdelegació del govern on es van llegir els parlaments, alguns agricultors es van baixar del tractor, van llençar conills dins l'edifici d'Acció Climàtica i van intentar entrar, creant moments de tensió. Arran d'aquest conflicte, diverses entitats animalistes s'han queixat per la protesta, ja que no tots els conills que van llençar estaven morts.
7:45. Pel seu costat, hi va haver-hi rèplica de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, demanant paciència als pagesos. Diu que són molt conscients de la problemàtica, de la problemàtica cinegètica, de la necessitat que desapareguin algunes d'aquestes espècies animals, o vaja, no l'espècie sencera, sinó en tot cas l'accés d'exemplars, i diu que faran servir biocides on se'n poden posar per fer front a la plaga de conills a Lleida.
Ja tenim totes les autoritzacions per aplicar, per exemple, que crec que serà una mesura que anirà molt bé, tot el tema dels biocides en infraestructures. segons quins tipus de camins, vies de tren, segons quins marges, etc, etc.
Abans, però, el departament vol concretar també com es gestionaran les restes dels conills que s'eliminin. Una de les propostes que avui explica el diari i el periòdico seria convertir-los en pinso pel bestiar. Segons el govern, l'objectiu és reduir la població de conills en 285.000 exemplars. 6 minuts i dos quarts de nou del matí. És evident que la pagesia està en moltes dificultats. Per una banda, aquestes plagues d'animals, estem parlant dels conills, però també podríem parlar dels senglars o d'altres, els cabirols, que estan afectant les seves collites. I per altra banda, la pressió que reben al voltant de la sequera. Perquè a partir de l'inici de la setmana que ve, no sabem si dilluns, dimarts, entraran en vigor ja formalment les mesures per fer front a la situació d'excepcionalitat de sequera que es viu a bona part del país, que inclouen restriccions en l'ús agrícola, també industrial i també el lúdic. També afectaran el rec de zones ajardinades amb piscines i fonts ornamentals. Fa pocs minuts, de fet, s'ha fet públic que l'AMB, l'àrea metropolitana, també intensifica les restriccions als parcs metropolitans com a les, també com a les platges de la ciutat. Per exemple, els parcs, els aspersors, ja no ruixaran el terreny i els camions cisterna regaran amb aigua no potable. I a les platges es comprovarà una per una que les claus de pas de dutxes i de rentapeus no perdin aigua. I encara sobre la sequera, atenció, perquè el Departament d'Acció Climàtica diu que bona part de l'aigua que s'està escapant, i ja també ha estat polèmica d'aquesta setmana, per la fuita, que es denuncia des de fa molt de temps, d'una canonada a Badalona, es fa servir per usos municipals i per regar els horts, que no es malbarata. Això després que aquesta setmana el propi Ajuntament de Badalona ha denunciat que ja fa 15 anys que hi ha aquesta fuita, que estem parlant de 180.000 litres d'aigua que es perden cada dia i que fins al 2025 no estarà arreglada, perquè s'hauria de tallar el subministrament d'aigua d'una part de l'àrea metropolitana durant uns dies. Doncs bé, la resposta és que no s'està perdent tota aquesta aigua, s'està reutilitzant i que, efectivament, la reparació no es podrà fer fins l'any 2025. 8 i 26. I encara al voltant del govern i d'Acció Climàtica estan intentant també tranquil·litzar, i ahir, de fet, la consellera era a Girona per fer-ho, els municipis afectats pels futurs parcs eòlics a la Badia de Roses. I era Teresa Jordà físicament a les comarques de Girona, va intentar treure pit i va assegurar que havia aconseguit que el Ministeri de Transició Ecològica reduís la superfície que inicialment havien d'ocupar els molins al mar. A més, Jordà va apuntar que la Generalitat jugarà un paper determinant a l'hora de definir com seran aquests parcs eòlics, tot i que la consellera també va reconèixer que és una decisió que bàsicament competeix a Madrid. Corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Els alcaldes dels 8 municipis afectats s'han mostrat preocupats pels efectes adversos dels parcs eòlics marins als ecosistemes. La consellera ha assegurat que la Generalitat jugarà un paper determinant a l'hora de la subhasta de parcs eòlics un cop aprovats els plans d'ordenació de l'espai marítim. Per definir l'estratègia a seguir, la consellera i els municipis afectats faran una nova reunió. Jordà també ha volgut deixar clar que l'espai marítim on hi podrien anar els parcs, a part d'altres activitats, és menys que les previsions inicials.
El govern de la Generalitat, i parlo de la passada legislatura, perquè el primer que va sortir era l'any 2020, allà hi havia molts quilòmetres quadrats, gairebé 1.000, en els quals nosaltres vàrem realitzar diferents al·legacions.
Jordà ha assegurat que abans del 2030 no hi haurà res instal·lat. Només el 2025, el parc eòlic experimental que impulsa la Generalitat de 3 molins com a molt per estudiar els efectes d'aquesta tecnologia.
Doncs bé, gràcies, Bàrbara. Els parcs eòlics marins no són l'única batalla que està enfrontant el territori amb el govern al voltant d'aquestes infraestructures, perquè entitats ecologistes i socials avui han organitzat una manifestació per exigir l'aturada, diuen, de megaprojectes urbanístics, diuen el Hard Rock, el Quart Cinturó o l'ampliació de l'aeroport del Prat i fins i tot la ciutat del motor al circuit de Catalunya. És una manifestació que està convocada a les 6 de la tarda en oposició a aquestes infraestructures que va pactar el govern de Catalunya amb el PSC per aprovar els pressupostos, i s'hi han adherit a aquesta protesta entitats com Ecologistes en Acció, SOS Costa Brava, No ens vendreu la moto, SOS Baix Llobregat, la Xarxa per la Sobirania Energètica i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres. Precisament, com dèiem, aquestes tres infraestructures, sobretot, el punt de debat, com són la B40, aquest quart cinturó, l'aeroport, la reforma de l'aeroport del Prat i també el Hard Rock, que són sortits, com dèiem, del pacte acordat entre Esquerra i el PSC pels pressupostos. Per cert, que hi vam saber que ha caigut d'aquests pressupostos un dels punts que contemplaven els comptes al Parlament. En aquest cas, la renda bàsica universal que volia impulsar el govern, un pla pilot que volia provar l'eficàcia de donar 800 euros mensuals a majors d'edat i 300 a menors en diversos municipis. El PSC hi va presentar una esmena en contra, Junts va votar-hi a favor, juntament amb Vox, Ciutadans i el PP, i en el debat en comissió el tema va enfrontar el diputat de Junts, Joan Canadell, amb, amb la d'Esquerra Republicana, Raquel Sanz.
És un engany a la ciutadania perquè fins que no tinguem un estat independent no podrem, de veritat, posar en marxa una renda bàsica universal per manca de recursos.
Menys parlar de tripartit i més parlar de la sociovergència real, que és la que es veurà amb algunes votacions. Estem parlant d'un pla pilot que ha de servir perquè, quan efectivament siguem un estat independent, puguem aplicar aquesta mesura.
El pla pilot de la renda bàsica era un compromís que Esquerra havia arribat amb la CUP per investir Pere Aragonès. Precisament ahir que el president de la Generalitat va donar també per trencar l'acord amb Junts per Catalunya que va donar a Laura Borràs la presidència del Parlament. Haurem de veure què passa si s'avança en el judici i finalment s'ha de proposar un nou president del Parlament. En aquest cas, el president de la Generalitat va advertir als seus exsocis que no donin per fet que Esquerra els hi votarà un substitut a Borràs si el TCJ la inhabilita i, per tant, perd la cadira. En parlava ahir a Ràdio 4.
Nosaltres teníem un acord a l'inici de la legislatura que implicava que la presidència del Parlament era per Junts. Junts va trencar aquest acord en sortir del govern i, en tot cas, Junts ha de ser, arribat el cas, qui digui què pensa fer.
Sí, però amb tota la prudència, vostè diu Junts dirà el que voldrà fer, però vostè no se sent lligat ara per aquell pacte, no?
Evidentment ha quedat superat, però també crec que és important no tancar les portes a res, i per tant veurem.
Per cert, avui llegim a La Vanguardia encara sobre el cas Borràs que PSC i Comuns estan fent pinça per mirar de treure-li el sou que li pertoca com a presidenta, en el moment en què deixi de ser-ho, també. Amb la llei vigent, Borràs té dret a cobrar el 80% del seu sou com a presidenta del Parlament els pròxims, o els anys, els 4 anys posteriors al cessament del càrrec, i també té un sou vitalici. Segons explica La Vanguardia, PSC i Comuns plantejaran una modificació de la llei, de l'Estatut dels expresidents de la Generalitat, perquè no puguin beneficiar-se d'aquest dret els mandataris que siguin condemnats per delictes vinculats amb la corrupció. Per tant, si fos el cas de Laura Borràs, estaria, evidentment, en la diana d'aquesta modificació que volen aprovar PSC amb els Comuns. Passarà un minut a 8:45 del matí i encara un altre que també és d'impacte i veurem quina conseqüència té. Qui va ser arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona en l'època de Maragall, Josep Antoni Acevillo, ha decidit carallar-se contra l'alcaldessa Ada Colau i la regidora d'Urbanisme, Janet Sanz, per les superilles a l'Eixample. Les acusa de dos delictes, un d'urbanístic i un de malversació, i reclama que es paralitzin les obres de les superilles perquè poden tenir un efecte devastador, diuen, i provocar perjudicis econòmics de 100 milions d'euros. Acevillo fa el pas, tal com avançava el periòdico, després que la Fiscalia arxivés una denúncia que ja havia interposat per aquest motiu. És una denúncia que també firmaven els advocats Francesc Jofresa i Ferran Grases, i tots dos se sumen ara també a la nova denúncia. Consideren que per construir les superilles caldria canviar el Pla General Metropolità. Ho explica el mateix ofereix en declaracions a RAC1.
No s'ha fet res de tot això. I, a més, no s'ha modificat el planejament perquè no es tenia la majoria en el ple i no s'hagués aprovat. Doncs, clar, és bastant incomprensible per nosaltres el que ha fet la Fiscalia.
Segons l'escrit presentat, s'està fent un canvi radical de la mobilitat del centre de Barcelona, tramitant-se com si fossin uns simples treballs ordinaris d'urbanització. I encara parlant de Barcelona, ja no poden visitar Ciutat Vella els grups turístics de més de 20 persones i els guies turístics tampoc hi podran fer servir altaveus. Aquesta mateixa setmana ha entrat en vigor el decret que ho regula amb multes d'entre 1.500 i 3.000 euros. M'agradarà veure-ho. Si es cobren aquestes multes, dic. De moment, però, només s'informarà, vaja, del canvi normatiu. S'han desplegat una vintena d'agents cívics per mirar d'explicar-ho als turistes. I encara un apunt en plana política, en aquest cas des del punt de la política espanyola, que tot gira al voltant del només sí és sí. Compte enrere, dimarts es votarà la reforma de la llei del només sí és sí, que ja ha provocat una altra crisi al sí del govern espanyol, i bueno, no deixa de generar crisi aquesta llei. Després de l'allau de retrets d'aquestes últimes tres setmanes per la falta de negociació, Podem ja s'ha despenjat anunciant que votarà en contra de la proposta del PSOE que dimarts afronta el primer tràmit al Congrés. El seu argument és que és un retrocés en els drets de la dona perquè el consentiment sexual deixa de ser el centre de l'eix de tota la llei. Atenció, perquè si això finalment passés, ens podríem trobar la imatge del PSOE aprovant la llei del només sí, la reforma de la llei, amb el suport no dels seus socis de Podem, ni tan sols els socis de l'Esquerra Republicana o del PNB, sinó amb el suport de PP, Ciutadans i Vox. Tot plegat en una setmana molt delicada, perquè això s'aprovaria el dia abans del Dia de la Dona, del 8M. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Podem interpretar que el PSOE fa un pas enrere amb la seva proposta i la pressió és ara anunciar el vot contrari. Pablo Echenique.
Si finalmente pues llega el momento de votar una vuelta al Código Penal de la Manada, pues evidentemente nosotros votaremos en contra.
Lluny de tirar l'atenció, Pedro Sánchez intentava posar pau evitant la picabaralla.
Aquí de lo que estamos hablando es de la toma en consideración. Y creo que hay un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios de que, en efecto, tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal, no para enmendar políticamente, sino para corregir técnicamente una buena ley que, desgraciadamente, está teniendo efectos indeseados.
La setmana vinent el Congrés admetrà a tràmit la proposta de reforma del Codi Penal. És el primer tràmit i en els propers dos mesos hi haurà noves votacions. En la situació d'ara mateix, el text començarà a tirar endavant gràcies als vots favorables del Partit Popular i no els d'alguns socis del PSOE, començant per Podem.
I com dèiem a les portes, gràcies a Armenteres, del 8M, ja són, les xifres canten, han mort ja 9 dones per violència masclista a l'estat espanyol. S'investigarà el cas d'una desena. Seria l'assassinat d'una dona ahir a Villanueva de Gállego, a Saragossa. Segons la subdelegació del govern a la demarcació, el crim s'hauria comès davant del fill de la víctima, de 6 anys. I s'està investigant, efectivament, com un possible crim de violència de gènere. I encara parlant de violències masclistes, la jutgessa que va condemnar l'assetjador de l'artista Paula Bonet, de la pintora, haurà de repetir la sentència. Recordem que va ordenar l'internament del seu assetjador, de l'home, en un centre psiquiàtric per assetjar i amenaçar l'artista i per trencar, més a més, l'ordre d'allunyament que tenia. Doncs bé, l'Audiència de Barcelona considera que la sentència no justifica prou bé el per què l'envia un psiquiàtric en lloc d'enviar-lo directament a la presó. Benet Iñigo.
Tant la fiscalia com la pròpia artista van demanar que es revisés la sentència inicial. Estaven d'acord tant en la descripció dels fets, com en els delictes, com en l'autoria, però no estaven d'acord que l'home tingués l'eximent total de trastorn mental. Ell havia presentat un informe mèdic assegurant que tenia el que s'anomena trastorn erotomaníac, que no es medicava i, per tant, no era responsable de les amenaces ni de les conductes envers Bonet. La jutgessa ho va donar per bo i, per això, la condemna va ser ordenar l'ingrés a un centre psiquiàtric durant 3 anys. Ara l'audiència li respon que si aquesta és la decisió, la sentència ho ha de justificar molt més. Així, doncs, no canvia el centre per la presó, però obre la porta que això passi. Dependrà de com reformulir la sentència la magistrada que va fer el judici.
I encara parlant de violències masclistes, a França, és un dels temes al voltant del món dels esports a nivell internacional, la fiscalia ha inculpat el futbolista del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, per presumpta violació. El va denunciar una noia de 23 anys que l'acusa d'una agressió sexual fa només 10 dies als afores de París. El lateral marroquí, que de moment ha tornat avui als entrenaments amb el PSG, està sota control policial. I encara un apunt més, d'en plana de successos, de tornada a casa nostra, un jutjat de Barcelona va decretar ahir llibertat amb càrrecs per Àngela Dobrovolski. Els Mossos la van detenir dimecres després que l'exparella de Josep Maria Mainat col·loqués un explosiu davant la porta del pis d'uns coneguts al barri de Sants. La dona va passar 2 dies als calabossos i ahir ja va declarar davant del jutge que la va deixar en llibertat. Malgrat això, a Dobrovolski se li van acumulant els antecedents al currículum delictiu i tot plegat li podria acabar sortint malament. De moment, la justícia ha acordat que comparegui cada 2 setmanes i li ha imposat una ordre d'allunyament sobre la destinatària d'aquesta bomba casolana. 2:15 de 9 del matí. I les dones del Pirineu que vulguin avortar ja no hauran d'anar fins a Lleida o d'altres ciutats. El govern ha anunciat que 4 hospitals podran fer avortaments quirúrgics: Viella, Seu d'Urgell, Tremp i la Cerdanya. D'aquesta manera, Salut assegura que el dret a l'avortament està garantit a totes les regions sanitàries catalanes.
La consellera d'Igualtat, Tània Verge, apunta que calia estendre aquesta possibilitat a tot el territori per evitar la discriminació d'algunes dones.
L'equitat territorial és fonamental per garantir el dret de les dones a decidir sobre el propi cos.
Com a país teníem un deute pendent amb les dones de l'Alt Pirineu i l'Aran, que fins ara s'havien de desplaçar a Lleida o altres regions sanitàries per accedir al mètode quirúrgic.
Amb els de l'Alt Pirineu es completa l'ampliació de centres que fan aquestes operacions. En l'últim any també han ampliat aquest servei a Lleida, Tortosa, Berga i Manresa.
Cinc minuts per arribar a 9:15 del matí i atenció a aquesta notícia. El govern espanyol s'afegeix ara i dona suport a un projecte per convertir la que va ser l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de fa gairebé 40 anys, en un centre públic pioner de cura contra el càncer. A més, amb tecnologia, com dèiem, pionera, amb protons. Es tractaria de la protonoteràpia, un tractament més efectiu que té menys efectes secundaris que la radioteràpia, però que ara per ara no s'ofereix en cap centre públic a l'estat espanyol. I es podria convertir el centre d'aquesta investigació en la central de Vandellòs, ara que està al final de la fase de latència i es començarà a desmantellar l'any 2028. Anem cap a Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, part de les instal·lacions de la nuclear al calaix del reactor es volen aprofitar per construir el centre on es tractarien els tumors amb l'anomenada protonteràpia. Els promotors del projecte confien en trobar el finançament i les complicitats polítiques necessàries, també de la comunitat científica i la mèdica, que són claus. El centre es tractarien cada any més d'un miler de malalts de càncer en un lloc privilegiat davant de la platja. Els promotors del projecte, els municipis de l'àrea de la central, tenen el suport del Col·legi de Metges a Tarragona. Santiago Castellà és el subdelegat del govern espanyol a Tarragona.
I mirarem de tenir tota la influència política perquè projectes com aquest que porten tant al territori tinguin èxit i puguin portar-se a terme.
S'estan multiplicant els contactes per aconseguir el finançament. El pressupost supera els 134 milions d'euros i també la llum verda de Madrid amb competències exclusives en el desmantellament de l'antiga central de Vandellòs 1.
I ara que parlem del govern espanyol, una de les qüestions que estan al damunt de la taula i que és una de les preocupacions importants del govern d'Espanya i en què ha aixecat la veu en les últimes hores és el cas de la constructora Ferrovial, la seva voluntat de traslladar la seu d'Espanya cap als Països Baixos. Pedro Sánchez, ahir el vam sentir apujant de nou al to, va qualificar el seu president, Rafael del Pino, d'egoista i poc patriota. Paraules que no només han aixecat crítiques en l'oposició, sinó també des de la patronal. Segons els empresaris, la Moncloa està sembrant desconfiança entre els inversors. Anem cap a Madrid de nou. Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol no s'empassa els motius que ha donat Ferrovial per marxar als Països Baixos. Sánchez diu que Rafael del Pino només busca protegir el seu patrimoni personal.
Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España.
La decisió de Ferrovial ha unit els ministres del govern de coalició. Tant els socialistes com els de Podem han criticat l'empresa de Del Pino. Podem ha presentat una proposició de llei perquè les empreses que marxin d'Espanya tornin els diners que han rebut de l'Estat. El líder del Partit Popular, Núñez Feijóo, diu que Sánchez i el seu govern fan massa que insulten els empresaris.
El president del govern, más hooligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar un presidente de una compañía por parte del presidente del gobierno?
I el president de la patronal diu que les crítiques del govern espanyol són ridícules, perilloses i provoquen desconfiança entre els inversors.
3:45 de nou del matí, doncs del cas de Ferrovial, que vol viatjar fins als Països Baixos per pagar menys impostos, a Alemanya, que en les últimes hores s'ha despenjat de l'acord de la Unió Europea per mirar de prohibir la venda de vehicles de combustió, dièsel i benzina, a partir de l'any 2035. Un acord dels 27 que Berlín, de moment, ha vetat demanant ajornar la votació, que s'havia de ratificar aquest acord al qual havien arribat amb el Parlament Europeu. La mesura queda paralitzada, per tant, fins que no s'aixequi el veto que arriba des de Berlín. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. El que era un pur tràmit es va convertir ahir en un mal de cap. Quan tot estava llest per firmar, Alemanya va fer saltar pels aires la llum verda final a la prohibició de vendre cotxes de dièsel i gasolina a Europa a partir de l'any 2035. Berlín va demanar aplaçar la votació final fins que la Comissió Europea li doni garanties que podrà continuar venent cotxes amb combustibles ecològics. La portaveu de la presidenta de la Comissió Europea, Dana Spinans, en va rentar les mans i va recordar que l'acord parla d'utilitzar tecnologies neutrals per aconseguir l'objectiu.
Who
proposal that we made.
La proposta que vam fer parla de tecnologia neutral com a via per aconseguir l'objectiu d'emissions zero pels cotxes. Però hi ha un punt de la proposta que diu que la comissió seguirà el progrés del projecte fins a aconseguir aquests objectius.
A ningú se li escapa que Berlín podria estar traslladant disputes internes dins la coalició fins a Brussel·les. Els verds hi estaven d'acord, però el veto el va liderar el ministre de Transports, liberal i amic de la indústria del cotxe a Alemanya. Demà, la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, podria aprofitar un viatge que té a Berlín per intentar posar-hi ordre.
I encara un parell de punts en plana internacional. D'una banda, cap a Grècia, on s'intensifiquen i s'agreugen les protestes pel xoc de trens que ha provocat, com a mínim, aquesta setmana 57 víctimes. Milers i milers de persones van tornar a sortir als carrers d'Atenes i a les altres grans ciutats gregues en el que va ser el tercer dia de dol per l'accident. A més, un àudio que havien publicat les autoritats del país se sent clarament com el cap d'estació indica al conductor d'un dels dos trens que ignori un semàfor en vermell.
Continua per la sortida del semàfor vermell fins a l'entrada del semàfor del Neon Poron.
Basilis, puc passar-hi?
Vés-hi.
Fet. Bona nit.
Bon viatge.
Precisament entre els manifestants hi ha treballadors dels ferrocarrils grecs que demanen millors condicions de seguretat a la feina, perquè critiquen que, a part de l'ordre de saltar-se un semàfor vermell, l'accident també el va causar la mala senyalització que hi ha a les vies. I darrer punt en plana internacional, en les últimes hores s'ha sabut que el president dels Estats Units, Joe Biden, ha patit un càncer, de fet va ser operat el mes de febrer passat, d'un càncer de pell al pit. Ho ha confirmat el doctor del president nord-americà, que ha explicat que el dia 16 de febrer se'l va intervenir d'un carcinoma, un dels càncers de pell més comuns que existeixen. Li van detectar en una revisió rutinària. Segons el metge, la zona se li ha curat molt bé i Biden no haurà de seguir, de moment, cap altre tractament. I parlant de malalties, 8:45 del matí, els experts creuen que el medicament per la diabetis, que també s'està utilitzant per aprimar, pot canviar la manera de tractar l'obesitat. Aquest medicament es diu Ozempic i darrerament s'ha convertit en un fenomen als Estats Units com a mètode gairebé miraculós per perdre pes. Tot plegat avui, que és el Dia Mundial de l'Obesitat, que és una malaltia que afecta i que pateix el 22% de la població d'Espanya. Judit Vila.
És un fàrmac que s'administra amb una injecció subcutània un cop a la setmana i que fa que es perdi la sensació de gana. La doctora Sònia Miradet ha explicat a RAC1 que és una eina útil que fa que el pacient encara es vegi més reforçat.
Quan tu et poses un tractament que veus que és efectiu i que baixes pes, segurament encara segueixes millor aquesta alimentació saludable, aquesta activitat, és a dir, ens ajuda a reforçar els estils de vida saludables.
Aquest efecte ha generat un boom de demanda a les farmàcies que fa mesos que han notat problemes d'abastiment. Ho ha denunciat a RAC1 el president de l'Associació de Farmacèutics, Antoni Torres.
El subministre del medicament és molt defectuós perquè la demanda és molt més gran que la capacitat de fabricació del laboratori. Pensem que són medicaments que són d'alta tecnologia, és a dir, que el seu procés de producció és complex i la capacitat de producció no dona prou per la demanda que hi ha.
Tot i reconèixer que pot suposar un pas endavant en la lluita contra l'obesitat, els experts fan una crida a prendre el fàrmac sempre sota prescripció mèdica.
Passant ara 2 minuts de 8:45. I un últim apunt en plana de successos, per de seguida parlar del món cultural i després dels esports. Ha mort, i aquest és un cas que s'haurà d'investigar bé, ha mort una dona atropellada pel metro a Badalona després que li quedés un peu enganxat entre l'andana i el tren.
Va passar poc abans de la mitjanit de dijous a l'estació de Gorg de la línia 2. La víctima no va poder treure el peu i el conductor no va veure. Es van tancar les portes i el metro va arrencar i la va atropellar. Segons l'Ajuntament de Barcelona, fins allà s'hi van desplaçar diverses dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques, dels bombers i de la Guàrdia Urbana, que no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
Caldria veure com és possible que en el cas d'una persona que s'ha quedat encallada el tren pugui arrencar amb facilitat. Veurem, en tot cas s'haurà de fer investigació al darrere d'aquesta mort del metro a Badalona. I mentrestant, han apunyalat un home a la plaça del Pou de la Figuera al barri Gòtic, a Barcelona.
Va passar ahir al migdia durant una baralla, una patrulla dels Mossos va sentir-ho i quan van arribar-hi les persones que hi eren van marxar-ne. Només hi quedava l'home ferit per arma blanca que el van portar a l'hospital. S'ha obert una investigació, però de moment no hi ha detinguts.
I un cas de successos que s'ha traslladat al món de l'entreteniment és el cas de l'advocat Alex Murdoch. La justícia nord-americana ha dictaminat cadena perpètua per Murdoch, que és ha estat condemnat per haver assassinat la seva dona i el seu fill. Amb aquesta sentència es dona per acabat el procés judicial que s'ha allargat les últimes 6 setmanes i que als Estats Units s'ha seguit massivament.
L'advocat de 54 anys els hauria matat, segons l'acusació, per impedir la publicació de molts casos de malversació i de blanqueig de diners. Durant el judici, Murdoch ha reconegut haver mentit la policia sobre on es trobava durant la nit del crim, però ha dit que si ho va fer va ser perquè el fet de consumir drogues fa que tingui deliris. I tot i que va negar entre llàgrimes haver disparat els seus familiars, la justícia l'ha declarat culpable i es passarà com a mínim 30 anys a la presó.
Àlex Murdoch, que s'ha fet famós, molta gent coneixerà arran d'un documental de molt èxit a Netflix que aborda precisament els assassinats. I heard a scream and then a bang. 911 emergency. Oh, what bridge is this? And then that's when we all started screaming for Mallory. Una sèrie documental a Netflix de 3 episodis que va estrenar-se fa poc més d'una setmana mentre s'estava celebrant el judici, que ha estat, evidentment, també tot un èxit a la plataforma. I encara sense deixar el món audiovisual, aquesta matinada s'ha sabut la mort de l'actor nord-americà Tom Sizemore, conegut pels seus treballs a pel·lícules com Salvem el soldat Ryan o Heat. L'intèrprete va patir un aneurisma cerebral el dia 18 de febrer i des de llavors estava ingressat en estat crític a l'Hospital de Califòrnia, on finalment ha mort. I dèiem que en plana cultural, en aquest cas lingüística, és un dels polèmiques de la setmana. La RAE ha hagut de matisar que no ha canviat la norma dels accents diacrítics després de recuperar l'accent de solo, de la paraula solo, quan és un adverbi. Diu que és un canvi puntual que simplement busca deixar clar el significat de la paraula en cas que pugui generar confusió.
Això provoca que s'hagi de tenir en compte la redacció per decidir si s'ha de posar l'accent o no. És a dir, des de la Real Acadèmia Espanyola diuen que si el context deixa clar que solo és un adverbi, s'ha de seguir posant sense accent. Alguns exemples d'aquests casos són viajo solo en el tren o se toma un café solo.
Bé, de fet, esperem que convenci les explicacions de la RAE a l'escriptor Pérez Reverte, que avui, segons el diari ABC, diu que anuncia una tempesta a la RAE per l'accent de solo. Quan ho anuncia Pérez Reverte, que es vagin preparant a la RAE. 10 minuts i les 9. Notícia que avui llegim a La Vanguardia. RAC1, RAC 105 i RAC més 1 s'han situat entre les emissores més escoltades a Europa en àudio digital. Això confirma el rànquing mensual de Triton Digital, un dels principals proveïdors mundials de continguts en streaming, que situa RAC1, RAC 105 i RAC més 1 en sisena posició i entre les 25 primeres d'àmbit mundial. Segons les dades del mes de desembre del 22, les emissores del grup Godó tenen 7 milions i mig d'hores mensuals d'escolta i, segons les dades del gener, superen els 3 milions de descàrregues mensuals de podcast. 9 minuts i les 9. Doncs bé, a la gent que li agrada el món del teatre, atenció que a partir d'avui es pot començar a veure ja la que serà la darrera obra de creació de Degoll de Gom. És L'alegria que passa, l'última, com dèiem, creació de la companyia, que s'acomiadarà després amb una última edició del Maricel, però aquesta és l'última de creació. Aquest cap de setmana farà 3 funcions prèvies i a partir de dilluns hi haurà l'estrena. Versió contemporània, evidentment, del gran èxit de Santiago Rusiñol, d'aquesta Alegria que passa, que es podrà veure al Teatre Poliorama de Barcelona i que serà la prèvia a fer l'últim Maricel, l'última reposició, quan finalment Degoll de Gom tancarà definitivament la seva participació als escenaris i, per tant, baixarà el taló. I encara parlen del teatre. El Teatre Lliure han hagut de programar noves funcions davant de l'èxit de l'obra Tots eren fills meus.
El George està venint cap aquí, has d'anar amb molt de compte.
Vols parar d'una vegada?
Espectacle d'Arthur Miller, dirigit per David Selves i protagonitzat pel Jordi Bosch i l'Emma Vilarassau. Ha estat un èxit, havia exhaurit entrades per totes les funcions ja el primer cap de setmana i per això n'han obert 3 més, seran els pròxims 3 dimarts. 8 minuts i les 9 del matí. I per si encara no l'havíeu sentit prou, torna l'èxit de l'estiu. Quevedo i Bizarrap actuaran al Cher Festival a Catalunya, que aquest any se centra en la música urbana com el trap i el reggaeton. La cinquena edició, els dies 9 i 10 de juny, portarà també al Parc del Fòrum Morat, De La Fuente, Petaceta i Saico. El festival es defineix com un esdeveniment sostenible, solidari, inclusiu i, de fet, per mirar de compensar les emissions de CO2 que produeixin, es plantaran arbres. Les entrades es poden comprar a partir de dilluns al web del festival. I d'un festival que se celebra al Parc del Fòrum a un altre que s'ha cancel·lat i que significa moltes coses. És la Telecogresca, la festa universitària més gran d'Espanya, que s'havia de fer el dia 1 d'abril en aquell mateix escenari. Doncs bé, l'associació d'estudiants que l'organitza, la Telecogresca, diu que tot i que tenien il·lusió per tirar-ho endavant, s'han vist obligats a anul·lar-la per motius econòmics i per també, això sí que és una evidència, la forta competència que hi ha en el món dels festivals.
Era l'edició número 45 d'aquesta festa i l'import de l'entrada retornarà a les persones que ja l'havien comprat i es farà de manera automàtica durant els pròxims dies. Amb tot, els organitzadors asseguren que ja estan treballant perquè la Telecogresca torni a ser una realitat ben aviat i continuï passant de generació en generació.
En el dia que avui, si mirem l'agenda musical, arrenca amb la crítica sempre àcida de Los Punsetes. El grup madrileny que va publicar fa uns mesos el seu setè àlbum i el porta avui a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. I un altre concert amb mirada femenina, en aquest cas, és el d'Anna Andreu, avui a Granollers. Els dies previs del Dia de la Dona, el 8 de març, dimecres que ve, la cantant de Sant Quirze del Vallès presentarà a la Sala Nau B1 el seu segon disc, que es diu La Mida, actuació doble amb la gran ullerina Samantha Collado. I del Vallès fem salt cap als Estats Units i la Georgia natal dels Blackberry Smoke. La banda actua avui a la Sala Rasmatàs a Barcelona en l'inici de la seva gira europea. I més rock and roll, però ara de Suècia amb The Baboon Show. Aquesta banda d'Estocolm que portaran el seu potent directe a la Sala Apollo aquesta mateixa nit. Tot plegat en el dia que avui qui omple i per segon dia consecutiu al Palau Sant Jordi és Duki. És un dels trappers, dels trapers referents mundials del gènere i un dels artistes argentins més internacionals del moment. De fet, Spotify té més de 23 milions d'oients. En el dia que avui també és dia d'efemèrides musicals, canviarem de to completament. Dos discos que avui faran sentir la gent bastant gran, em sembla, i que fan xifra rodona. Un d'ells, Spandau Ballet, amb el disc True, avui fa, és que és terrible, 40 anys. Oh, I want the truth to be known. 40 anys d'això. És el tercer àlbum d'estudi de Spandau Ballet que va arribar al número 1 de les llistes al Regne Unit. Gràcies a aquest True, que és el tim de fons, que dona nom al disc, però també per una altra cançó que segur que coneixereu, que és aquesta. Aquest Gold, 40 anys fa d'això. L'àlbum va arribar al número 19 de les llistes als Estats Units i va aconseguir el disc de platí en menys de 3 mesos. Però és que avui també ho fa bastantes més espelmes encara, 60 anys, aquesta cançó dels Beach Boys. A bushy, bushy bond here, serving USA. D'això fa 60 anys. És el segon treball del grup liderat per Brian Wilson i que duia el nom d'aquesta cançó, aquest Surfing USA, que sona de fons. Avui fa 60 anys el Surfing USA, precisament una de les més conegudes de la banda i que la va llançar de totes, totes, cap a la fama mundial.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de llagostins cuits ara per 4,29, t'estalvies un 23%. I filets de pit de pollastre per 2,99, t'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 9 al 11 de març fem jornada de portes obertes amb promocions exclusives. Visita'ns. Estem a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 27 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Sisplau, sisplau. Abans de començar la junta de veïns, us volia dir una cosa. Per mi és com si tots, tots fóssiu fills meus. Apa, ja ho he dit.
De pare només n'hi ha un. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat
en l'últim any. Un jurat escollirà els guanyadors en quatre categories:
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots som un.
Encara sou a temps d'entrar a RAC1.cat per votar la vostra candidatura preferida i així optar a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels Premis creats per
RAC1. Tots som 1.